El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts un dia més del matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui comencem el programa celebrant perquè Don Piso ha fet 40 anys i avui volen recordar amb nosaltres com han estat tots aquests anys, els bons moments i també els no tan bons. Aquests dies hem de dir que estem de celebració perquè Don Piso celebra 40 anys. La xarxa immobiliària nacional va ser fundada a Barcelona l'any 1984, sent així una de les primeres immobiliàries a comptar amb oficines a peu de carrer. Avui, perquè ens expliqui una mica com han sigut aquests 40 anys, en parlem amb el Luis Pérez, que és el director general i soci de Don Piso. Luis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de 40 anys, que suposo que hauran donat per molt, no?
Doncs sí, la veritat és que 40 anys donen pel molt, sí. I més en el sector immobiliari, que com tothom sap, bueno, sempre té cicles i bueno, a vegades diguem-ne que és un sector que funciona bé i a vegades doncs, tenim problemes importants com va passar a l'any 2006 amb la recessió que vam patir tant econòmica com immobiliària a
clar.
Espanya. Bueno, Espanya i Europa, eh?
Sí, a tot arreu, clar. Heu hagut de sí. Superar crisis econòmiques, moments bons, moments dolents, no?, també.
Sí,
digue'm.
No, que sí, que la veritat és que, nosaltres, com que vam començar l'any 84, sí, fa molts anys, i la gent potser no se'n recorda, però va haver-hi també una crisi molt abans de la del 2006, que va ser durant les Olimpiades, l'any 92-93 fins al 96, també van patir una altra crisi també no tan important com la del 2006, però important. Però bueno, la veritat és que nosaltres estem molt contents perquè, clar, 40 anys, malgrat que hem passat aquestes dues crisis que comento, clar, l'altre temps hem pogut donar un servei importantíssim a milers i milers de clients tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, sí, sí.
Clar, parlem de moltíssimes dècades d'història, molts anys, no?, com ara comentaves, diferents moments en l'economia i tot això creixent, tot i així, donant passos endavant, avançant a l'empresa, no?, a la immobiliària, i convertint-vos, al cap i a la fi, en una de les principals immobiliàries del país, no?, en els 10 primers anys de vida. Això ho teníeu des del principi, us ho imaginàveu, ho teníeu clar que passaria així, fèieu alguna cosa perquè així succeís, o realment doncs va anar passant i us va anar sorprenent també amb el pas del temps?
Bueno, a mi m'agradaria dir que sí, que estava tot planificat, però no és veritat. O sigui, al final nosaltres vam començar fa 40 anys i hem anat fent en cada moment el que pensàvem que era millor per l'empresa, no? O sigui, de fet, nosaltres des de l'any 84 fins a l'any 96 no vam començar a fer botigues a peu de carrer. Això va començar l'any 96. O sigui, de fet, 12 anys estaven funcionant com la resta d'empreses d'intermediació que hi havia en aquell moment, no? Que era pues, amb un despatx molt gran i amb tots els comercials, diguem-ne, en el mateix despatx, no? Bueno, al final, el dia a dia, el que fa és que les empreses es moguin en funció de la necessitat de cadascú. O sigui, nosaltres realment vam ser els primers a nivell Catalunya nacional de posar botigues i és perquè, bueno, vam pensar que al final això de que la gent es traslladés a una oficina central doncs no tenia molt de sentit i, bueno, en 4 o 5 anys vam passar de tenir una oficina central a tenir 80-90 botigues a peu del carrer. Mm-hmm. I això, bueno, al final la gent ho va anar copiant i ara pràcticament diguem-ne que la majoria d'oficines estan a peu del carrer.
I tant.
També és veritat que, bueno, amb el tema d'internet això està canviant també, o sigui, ara diguem-ne que moltes operacions ja les fem sense oficina, o sigui, tot és a nivell de tecnologia i aquí Don Piso també està a l'avantguàrdia d'aquestes tecnologies.
I el moment actual, com el viviu? Mm. Us està afectant també o no?
Bueno, sí, a nosaltres, a veure, t'explico, ja dos, ara s'està parlant molt del tema de la vivenda i hi ha dos passats del tema. O sigui, una cosa és la vivenda de compra-venda, que està en un moment que jo entenc bastant equilibrat, o sigui, el senyor que vol vendre un pis, doncs, en 3-4 mesos, si és un preu raonable de mercat, el pot vendre perfectament, i el comprador, igual, o sigui, pot trobar un pis per comprar, té la capacitat de que li donen financiació, els bancs estan molt a favor de la financiació hipotecària, i en principi això està més o menys equilibrat. El problema està en el lloguer. Aquí sí que hi ha un problema importantíssim, perquè sí que és veritat que els governs estan intentant que això canvi, però no està tan clar que siguin solucions correctes, no? Perquè al final això de topar els preus a Catalunya, doncs, està bé perquè els preus no pugen, perquè no poden, però també és veritat que l'oferta ha disminuït d'una forma alarmant, no? O sigui, el tema ha passat de que un senyor que realment havia de pagar potser més del que hauria per llogar un pis, ara resulta que el problema és que no troba el pis. O sigui, ja no és que sigui car o barat, és que no hi ha.
No hi ha, exacte.
No sé si és una mesura que donarà el resultat que s'espera, no?
Uh-huh. I en comparació a l'any passat, trobeu que aquest any és millor, que tancareu, per exemple, sí, l'any amb beneficis i de manera positiva?
Sí. No. A veure, aquest any nosaltres, evidentment, tenim les dades fins al mes de setembre tancades i hi ha una pujada aproximadament d'un 17% de ventes, i això és degut a que... De ventes, estic parlant, eh? Uh-huh. Això és degut a que els tipus d'interès estan baixant, la gent sap que estan baixant i diguem-ne que tenen més ganes de comprar que l'any 2023. Això és normal, o sigui, al final la gent que compra un pis i s'hipoteca, a part del preu, el que li importa és el que pagarà d'hipoteca cada mes, i quan més baixos estiguin els interessos, doncs més gent pot assolir la compra d'un pis. Això mm-hmm. és evident.
Clar. Mm. Clar. En aquests moments vosaltres, per exemple, des de Don Piso, recomaneu a algú comprar-se un pis en l'època en la que estem vivint?
Bueno, a veure, si em preguntes això, jo sempre he de recomanar que compren un pis.
Clar, per això t'ho deia.
Però si el que m'estàs dient és si és un bon moment de mercat o no, mira, en principi sí, malgrat que ningú té una bola màgica per saber el que passarà en els anys que venen, però en principi està clar que els tipus d'interès continuaran baixant, o almenys això diuen els experts, val? De fet, la realitat és que el Banc Central Europeu està baixant els tipus d'interès, i això és un tema que és matemàtic. Si baixen els tipus d'interès i no passa res raro, els pisos, en teoria, es venen més fàcil, perquè mm-hmm. la gent que ha de comprar, evidentment, els és més fàcil pagar una hipoteca més barata que més cara. Això és això està claríssim. En la qual és un bon moment per comprar pis, ara, en aquests moments. Ara, dit això, ja et dic, nosaltres, com que ja portem 40 anys, sabem que res és segur ni en tema immobiliari ni en cap tema, no?
Clar.
Però la meva recomanació seria que sí, que en aquest moment és un bon moment per comprar pis.
De fet, fa uns dies vosaltres mateixos reclamàveu un pacte d'estat, no?, pel tema de l'habitatge, i d'aquesta manera que s'evitessin també mesures a curt termini carregades d'ideologia política. Ho dèieu d'aquesta manera. Què és el que penseu al respecte?
Bueno, és que no és que nosaltres demanem això, ho demana tothom que realment estigui involucrat en aquest sector, no? Per això és evident. Jo crec que això a tothom li agradaria que hi hagués el pacte aquest i que realment es posin a fer a l'administració el que diu que farà quan surten els problemes, que és fer habitatge assequible. Si és que la solució, jo crec que la sap tothom, tampoc és tan complicada. El complicat és fer-lo, que és construir vivendes. O sigui, ara fa poc el president Illa ha comentat que té un pla de fer 50.000 vivendes en els propers 6 anys, d'aquí al 2030. Doncs això està claríssim, que si ho fa, el problema del lloguer a Catalunya desapareix. Perquè, o sigui, si tu tens una oferta suficient perquè es regulin els preus, doncs els preus baixaran.
Uh-huh.
O sigui, és que aquest és el tema. Perquè és que topar els preus es troba amb el problema de que la gent se'n va, o sigui, se'n va del mercat. La gent que té un pis per llogar no li interessa i se'n va del mercat. O sigui, són mesures que queden bé sobre el paper, però que en la pràctica cadascú, perquè al final, per molt que diguin, la majoria dels pisos de lloguer pertanyen a gent particular, o sigui, el 80% i escaig del parc de lloguer no són de grans empreses, ni de fons, ni de res, són de persones que tenen allà un estalvi, que volen llogar un pis, i el que vol, com voldria tothom que tingui un pis per llogar, és que li paguin i que no tingui problemes amb el pis, que no li destrossin, amb el pis, que hi hagi una seguretat. Mm-hmm. I si això es fa, doncs no hi haurà cap problema. I si fem 50.000 vivendes d'habitatge per llogar, escolta, el mercat es regula fàcilment. El problema d'ara és que, clar, hi ha molta demanda i no pot contractar.
Clar. I ja per acabar, Luis, quin creieu que ha estat l'èxit de Don Piso?
Bueno, pues mira, nosaltres tenim clar que és tractar bé a tothom. Portem 40 anys, la majoria de l'equip directiu, doncs no és que porti 40 anys, però porta més de 30, o sigui, nosaltres hem tingut molt poca rotació, i al final som gent que, bueno, sí que hem treballat a llarg termini, o sigui, nosaltres al final, està mal dir-ho aquí, no?, però no tenim gent que tingui problemes amb nosaltres, els clients estan agraïts, tenim moltíssimes referències de gent que parla de nosaltres, i en fi, bueno, es tracta de fer les coses dintre de que tothom s'equivoca, evidentment, però fer les coses bé i mirant de cara al futur, no a la setmana que ve ni al mes que ve.
Exacte.
I això és el que hem fet sempre a Don Piso, tractar bé els nostres clients.
Exacte, i mirant al futur, que mira, com es diu, a lo tonto, no? Ja porteu 40 anys, no?, mirant al futur,
sí.
I ara segur que sumareu 40 més, si Déu vol, no?
Sí.
Així que...
Bueno. Sí. Aquí sí que hi ha una nova derrotació de... Ja no arribarem a tant.
Bueno, qui sap.
Però sí, sí.
Clar, bueno. Suposo que d'ara en endavant també diferents objectius, no?, a complir, diferents reptes d'ara en endavant, però sumant molts més anys, que això és l'important, i com el que deies, no?, tractar bé a tothom, que al final sembla el més normal del món, però és un dels secrets de l'èxit, bàsicament.
Al final, el sentit comú. O sigui, si tu tractes bé la gent al final s'acaba tractant bé a tu també.
Exacte, així és. Doncs, Luis Pérez, director general i soci de Don Piso, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos una mica i fer-nos aquesta radiografia de la situació actual i també per celebrar amb nosaltres el vostre aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Dia. Gràcies.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè està en perill el cultiu d'arròs bomba per les dificultats que hi ha per controlar els fongs i les plagues. Diuen que és quasi una missió impossible. Es tracta de la pericolària, una malaltia causada per un fong que pot causar grans pèrdues al conreu d'arròs i fins i tot pot fer arribar a perdre la collita sencera. La llista de productes fotosanitaris i autoritzada per la Unió Europea per combatre-la és cada vegada més reduïda, i això fa perillar el cultiu de la varietat bomba que es produeix a la zona del Delta de l'Ebre i de Pals. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en parlem amb la catedràtica de Biotecnologia de la Universitat de Lleida, la Teresa Capell. Teresa, molt bon dia.
Hola, Mar, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta problemàtica, no?, que hi ha amb el cultiu d'arròs bomba, que sembla ser que està a punt de desaparèixer, sobretot per aquestes dificultats i això que té a veure amb els fongs, les plagues, les malalties, no? I dieu que és quasi una missió impossible, no?, salvar-ho.
És que, Mar, el problema que tenim és que la comunitat europea cada vegada limita més els productes que els agricultors poden utilitzar per lluitar contra aquestes malalties. Per exemple, ara, per lluitar doncs, contra aquest fong, només poden fer anar 5 fungicides. Què passa? Que si el fong s'acostuma al fungicida, ja aquest ja no és vàlid, l'han de canviar. I llavors, d'aquí a uns anys, pot ser que ja no tingui res que faci efecte contra el fong. I clar, el problema està quines alternatives hi ha que es puguin donar als agricultors perquè ells puguin plantar l'arròs.
Uh-huh.
I doncs la nostra alternativa és aquesta: fer plantes que tinguin els gens que nosaltres pensem que fan molècules que atrauen aquest fong, doncs eliminar aquests gens i eliminaríem aquestes molècules i doncs l'arròs potser no atrauria tant el fong.
Uh-huh.
I això seria doncs, l'aplicació d'una tècnica d'edició genètica a les plantes de l'arròs.
Tu, de fet, has estat una de les investigadores, no?, d'aquesta solució, podem dir, dintre de la Universitat de Lleida, no?, però d'aquest projecte d'arròs resistent, podem dir, no? No sé si l'anomeneu d'aquesta manera perquè podria ser, doncs, resistent, no?, immune a aquests fongs, a aquestes plagues. És així, oi?
Sí, sí. Si nosaltres aconseguíssim eliminar o mutar els gens, doncs, que produeixen aquestes molècules que atrau el fong, doncs sí, les plantes d'arròs serien resistents.
Clar.
I no en faríem només per un gen. El que hem fet ha estat buscar una col·lecció de gens que hem trobat a la bibliografia. I hem anat mutant aquests gens d'un a un, doncs, per donar com una varietat al pagès. Dir-li, doncs, miri, vostè té set mutacions diferents i les pot anar alternant, de forma que el fong, doncs, no superi la mutació, no es faci tolerant i afecti a la planta. Uh-huh. Llavors, clar, doncs, un dels projectes que tenim és fer mutacions senzilles i l'altre projecte que tenim és combinar mutacions. Doncs perquè hi hagi com una selecció, saps? Que el pagès tingui una bossa i pugui triar. Vinga, aquest any n'hi faré anar una amb tres mutacions, aquest any només n'hi faré anar, doncs, una amb una mutació, perquè ja es veu que aquest any, doncs, potser no hi haurà tanta afectació pel fong.
Mm-hmm. El problema afegit aquí, però, és que Europa no es pot produir arròs amb gens modificats, com aquests que comentes, però en canvi sí que es pot importar-lo, no?
A veure, fins en aquest moment encara no hi ha, doncs, arròs transgènic que s'importi.
D'acord.
Encara no n'hi ha. Però d'altres productes o subproductes que venen de plantes transgèniques, com de la soja, de la remolatxa sucrera o del panís, òbviament s'importen els productes i s'importa la llavor que faci falta per fer pinso. És a dir, que d'alguna forma el pagès està amb desavantatge amb les importacions que es fan. Trobo que no és just que el pagès, doncs, no pugui plantar una planta transgènica, però sí que se'n pugui importar la llavor d'aquella planta. Per fer pienso, doncs, diguéssim, si parléssim del panís BT, se pot importar panís BT. Aquí a Espanya es pot plantar, però, doncs, el resto de la comunitat no. Clar, si volguéssim importar soja transgènica, podem importar tanta soja transgènica com volem, però no la podem plantar, igual que el cotó. Podem importar tant cotó transgènic com vulguem, però no el podem plantar. I, clar, deixa els pagesos amb una desavantatge més gran, perquè, doncs, què passa? Que si ells no poden produir, s'importarà. I això trobo, doncs, que no és just. Ara, quina esperança tenim? Doncs que el Parlament Europeu ha adoptat una posició, doncs, positiva de tirar endavant el fet de que, doncs, l'aplicació d'aquestes tècniques genòmiques d'edició del genoma no siguin considerades, doncs, com les de la Directiva Europea de les plantes transgèniques. Estarien excloses i aquestes sí que les podrien plantar.
Mm-hmm.
Perquè al final, quan apliquem aquestes tècniques d'edició del genoma, l'únic que fem és fer una mutació d'una o dues o tres bases al gen, que això podria passar perfectament a la natura per causes naturals. Una planta pot tindre una mutació i ja està. Nosaltres no fem res més que imitar la natura d'alguna forma. L'única diferència és que si ho fem al laboratori, doncs, tenim una normativa, i si passa de forma espontània, doncs, no hi ha cap normativa.
Uh-huh. I a part, parlàvem també d'aquesta malaltia, no?, causada pel fong, no?, que pot causar, doncs, aquestes grans pèrdues, no?, que és el principal problema del que parlàvem en un principi, que es diu la pericolària, no? Seria aquest,
sí,
aquesta una dels principals mal de caps que porta sobretot en aquests productors d'arròs, no?
Sí, i sobretot ara, si és un any humit, encara més, perquè tots sabem que els fongs afecten tant a la vinya com a la pera com als arbres fruiters. I clar, és molt difícil tractar els fongs, molt difícil. Llavors, o apliquem aquestes noves tècniques d'edició del genoma, o l'arròs, la producció d'arròs a Espanya i a Europa està condemnada, doncs, a desaparèixer, perquè no tindran res per lluitar contra aquests fongs. I o fan una producció competitiva, o els pagesos no poden tirar endavant, perquè un pagès també vol fer diners, també vol anar de vacances, saps?
Clar.
Vull dir, també té que pugui ser competitiu, i per pugui ser competitiu se li han de donar les últimes eines. Tal com pot un pagès pot fer anar un mòbil de l'última generació, se li ha de poder donar unes lleons amb un germoplasma que sigui d'última generació. Si tu me diguessis, pues, al món no es pot plantar plantes transgèniques o editades genèticament, diria, vale, Si tots juguem amb les mateixes cartes, endavant, però no juguem amb les mateixes cartes. El Brasil, l'Argentina, els Estats Units, el Canadà, Austràlia estan plantant plantes transgèniques i exportant a Europa, i Europa no permet que es planti. Llavors, clar, les normes del joc no són justes.
Mm-hmm.
I en el cas del fong, o poden aplicar aquesta normativa, aquesta tecnologia nova de l'edició del genoma, o jo no sé com s'ho faran, doncs, per seguir produint arròs.
Perquè en qüestions de salut, clar, parlem de malalties, de fongs, de plagues, afectarien greument, no? Si, per exemple, posem el cas, no es detectessin a temps a l'hora de fer aquest cultiu d'arròs.
No, el problema és que ells ja la detecten, la malaltia,
clar,
però no
això.
La poden parar.
Exacte.
Perden la collita. Clar, si perds la collita, no té gràcia. Un l'ha de poder detectar i ha de poder, doncs, aplicar un fungicida.
Clar.
Però si la Comunitat Europea seguís prohibint l'ús de fungicides i els deixa amb un fungicida, ja no poden atacar la malaltia. Clar, han de trobar una altra solució, i la solució és trobar una planta millorada genèticament que sigui resistent a la pericolària.
Mm-hmm.
Però si no mos deixen plantar les plantes editades genèticament, pues serà molt difícil que la producció d'arròs sigui competitiva.
A més, aquest arròs bomba no es produeix enlloc més, no?, que a Catalunya. Fora d'Espanya, per exemple, es comercialitza sobretot l'arròs de gra llarg, no?, com
sí,
s'anomena.
Sí.
Però realment l'arròs bomba és d'aquí de Catalunya, oi?
Clar, és que l'arròs bomba té una qualitat, és excel·lent, té una qualitat culinària excel·lent, i quan fem un arròs, pues a tots ens agrada, no?, fer un arròs bomba que no s'empegui ni que el deixis una estoneta més a la paella. Clar, nosaltres estem acostumats a això, i això jo trobo que les nostres costums és el nostre valor, de la nostra cultura. Clar, si per unes prohibicions d'una normativa europea que no afecten a països del nord perquè no fan arròs, que només li importen, home, estan afectant a països del sud, que tenim una producció d'un arròs excel·lent, i limita els nostres pagesos i els obligarà a plantar d'altres coses que potser nosaltres no mos hi adaptarem.
Mm-hmm.
I clar, jo no sé, si nosaltres tenim una producció d'una cosa de qualitat, per què no la podem mantenir?
Clar. Doncs, Teresa Capella, és un problema. Esperem que no acabi desapareixent aquest arròs bomba, que hi hagi una solució i que tampoc es perdi tota la collita, no? Perquè al final hi ha tot un treball darrere, i que el resultat, doncs, es quedi en res, també és una pena, no?, per tothom, i per tots els que es deixen la pell dia rere dia, no?, treballant en aquest cultiu. Et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres, perquè ens hagis explicat aquesta problemàtica, i ara esperem que la solució que proposeu es faci real i realment, doncs, es pugui solucionar aquest problema. Gràcies.
Pues moltes gràcies, Mar, per donar-me aquesta oportunitat, doncs, d'explicar el que estem fent. Moltes gràcies i bon
gràcies.
Dia.
I ara volem parlar de que l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no?, que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat. Diguem-ne, una experiència que ha permès, doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys, i que, doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, base de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit, no? Això és important, doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu, perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat, doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que, respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior al que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants, que tenen una incidència molt important i que convenia, doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que hem fet, no? Dit això, és evident que dintre d'aquests vehicles més antics, doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no? Que són aquells que tenen més de 30 anys i era necessari, doncs, reconèixer-los, doncs, aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs, en aquests se'ls dona un tracte especial, ateses les seves característiques, que pertanyen, doncs, a col·leccionistes, que, doncs, que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé, doncs, mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
Són més aviat de caràcter de col·leccionista. Són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics. La gran majoria, la immensa majoria, estan associats. Són gent que crea en xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit, doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions, no? El més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment, hi ha moltes trobades d'aquest estil. Són trobades també que en països d'Europa, doncs, són molt habituals. A Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i, doncs, aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important, i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara, això què comportarà? Què és el que en tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació, doncs, puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se, diguéssim, amb events, doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I, per tant, tindrem molta facilitat perquè, diguem-ne, no siguin multats. Per tant, que tinguin unes excepcions, diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles, diguem-ne, de baixes emissions, no? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per, d'alguna manera, excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi, per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però, a més, aquests vehicles històrics, a més d'aquests dies, doncs també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes excepcions durant aquests dies o durant aquests caps de setmana o durant aquests dies de la setmana que doncs, tinguin aquests events, no? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar, diguem-ne, aquests dies de permís per circular I, per tant, serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem doncs més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests, no, aquests festivals, aquestes trobades, no, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És l'automòbil, doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més de la nostra societat. I creiem que això pues, seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè, evidentment, s'han de mantenir, s'han de posar a punt. Cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs requereix el seu esforç, però bueno, esperem facilitar-los que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs això que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I de seguida parlarem del Black Friday, que és el proper 28 de novembre. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Las tardes del domingo están llenas de emociones y en COPE no se nos escapa ni una. Domingo en tiempo de juego, Leganés Celta, Getafe Valencia, Betis Atlético de Madrid y Real Sociedad Osasuna.
¡Todo listo!
Y el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem abans de la publicitat i és que aquest mes de novembre se celebra el Black Friday i el Cyber Monday, dues ocasions úniques cada any on els descomptes són els grans protagonistes i també les noves oportunitats de feina. Aquest mes de novembre comença la campanya del Black Friday i Cyber Monday i aquest any preveu la creació de 117.000 llocs de feina a Espanya, fet que suposa un increment del 18,2% respecte al 2023. Aquesta significativa demanda d'ocupació es concentra principalment en els sectors de comerç, logística i transport, que responen a un augment del consum durant aquesta temporada de descomptes. Per això, l'empresa Randstad vol i busca cobrir 7.000 vacants per aquesta campanya al sector de la logística, centrades en perfils com, per exemple, empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem i també transportistes. Avui, per preguntar-li sobre el tema, tenim amb nosaltres l'Anna Bonilla, que és directora de Zona Barcelona a Randstad Espanya. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem de que ja no queda res per la campanya d'aquest any de Black Friday i també el Cyber Monday. I com sempre, doncs surten molts llocs de feina, no?, disponibles per tothom qui es vulgui presentar. Aquest any, què és el que es busca així, concretament? Què és el que tindrà doncs més sortides professionals?
Pues mira, aquest any els sectors que seran més beneficiats amb aquesta campanya que comença al novembre seran sectors com poden ser el transport i la logística. Aquests concentraran un 68% de les contractacions que es faran, que estem parlant d'uns 79.000 empleos aproximadament. Vale? Mm-hmm. Un altre sector que també serà bastant representatiu serà el que és el sector comercial, que aquest representa un 32% de les contractacions, i que aquí parlem d'uns 38.000 aproximadament d'empleats.
D'acord. I tot això tenint en compte, no, diverses qualitats a l'hora de fer el procés de selecció, no, com per exemple que tinguin disponibilitat immediata, no, aquesta capacitat d'adaptació, perquè al final són dates molt senyalades amb molta feina, no, amb molt volum de feina.
Correcte, sí. Justament el que busquem o estem buscant, doncs, el que són persones, no, que tinguin aquesta disponibilitat. Evidentment, sobretot avui en dia és aquesta implicació i aquesta actitud per voler treballar amb aquestes dates, que com tu dius són complicades. Són sectors com el logístic, com els perfils, com havíeu comentat al principi, doncs són empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem, però són una oportunitat per ells, perquè sí que és veritat que la campanya comença al novembre, s'està preparant ja, perquè sí que és veritat que aquest any, com has comentat, doncs hi haurà un increment versus el que és l'any anterior, vale? Ja s'està preparant i estem fent el que són seleccions, però moltes d'aquestes persones que comencen ara el que és en contacte temporals poden després convertir-se en contactes indefinits, perquè per les empreses diguem que és com un període de prova, no? Aquelles persones que s'adaptin millor i que tinguin un millor rendiment pot ser que es puguin quedar finalment a les empreses.
Clar, precisament per això et volia comentar, no? Perquè al final són pocs dies el que dura el Black Friday i aquesta època de descomptes. Es generen molts llocs de feina, però després, de la mateixa manera que generen, desapareixen. Aquestes persones tindrien, doncs, una oportunitat de seguir, de continuar en aquell lloc de feina?
Sí, correcte. Com t'he comentat abans, si portes tota la raó, en aquells moments pues, es generen moltes posicions i algunes d'aquestes, com t'he comentat, depèn una miqueta aquestes capacitats d'aquestes persones, no? Depèn una miqueta aquesta adaptabilitat i, evidentment, el rendiment que tenen durant que estan fent aquesta contractació temporal els pot fer arribar, finalment, a tenir el que és una posició indefinida a el que és a l'empresa. L'empresa el que busca avui en dia són bons candidats, no? La forma de poder veure realment com som els candidats és aquesta període de prova durant aquest temps temporal per poder després fer una crida i quedar-se, evidentment, amb aquelles persones que tenen aquestes aptituds o aquests requeriments.
Uh-huh. I a on es donen aquestes majors demandes de persones, d'aquesta major demanda de perfils? A quines ciutats, per exemple?
Bueno, si parlem una miqueta a nivell nacional, ara mateix la Rioja, doncs en aquesta campanya tindrà un 42% d'increment, seguida de Navarra amb un 32% i després d'Astúries amb un 25%. Aquí a Catalunya són líders, però més en termes absoluts, on tenim el major volum d'empleats generat.
D'acord, d'acord. Tot això suposo que destacant sobretot la importància per l'economia, no? És una època en la que doncs creixen molt els beneficis, econòmicament parlant, i no sé si es pot comparar més o menys amb la campanya de Nadal o va una cosa lligada amb l'altra.
Clar, tant el Black Friday com el Cyber Monday són hitos claus en el sector comercial que donen llum a aquesta campanya navidenya que comença, no? Són dates que es generen moltíssima contractació. Estem parlant que es generen més de 20.000 contractes temporals a tota la zona de Catalunya, però que això, si mirem a nivell estatal, se preveuen 117.000. És a dir, és una època on realment es reflexa, no?, una activació molt considerable a l'economia, sobretot amb aquests factors com poden ser el comerç o la part logística.
Uh-huh. Aquest any s'estima, no?, que hi hagi un increment del 18% respecte al 2023, respecte a la creació d'aquests llocs de feina. Però en quant a beneficis, també s'estima que siguin molt majors que els de l'any passat?
En principi, evidentment, amb més volum que hi ha de candidatures, de treball, doncs, evidentment el volum de facturació també es veurà incrementat en relació a aquest increment.
Clar, clar. Doncs Anna Bonilla, directora de Zona Barcelona de Randstad Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ja tenim aquí el Black Friday i el Cyber Monday i estarem atents a aquests descomptes, perquè no sé si aquest any... Clar, normalment els descomptes els tenim sobretot en roba i tecnologia, però hi haurà alguna novetat aquest any o encara no se sap?
Pues és veritat que poca informació en aquest tema potser donar-te jo. Sí que és veritat que en tema pues, tecnològic, en tema roba, pues, cada any sí que és veritat que són èpoques on tenim que aprofitar, no? Per poder, pues, tots els descomptes que ens posen a l'abast, poder aprofitar-los, no? Entenc que sempre les empreses estan revisant i pensant com poden millorar, no?, per treure el màxim benefici en aquest moment.
Mm-hmm, clar. Doncs estarem pendents, atents, sobretot a aquests descomptes i també a aquests llocs de feina que generaran, que al final és molt important, i sobretot encara més si després es poden arribar a mantenir. Moltes gràcies, Anna, que vagi molt bé i res, estar pendents d'aquesta campanya de Black Friday. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Molts experts al llarg dels anys han advertit de que els mesos del 2024 serien previsiblement l'any més càlid dels que portem fins ara registrats. L'impacte d'aquestes dades és devastador pel planeta, no? Preocupa a la majoria, i això es diu ecoansietat o ansietat climàtica. Normalment ho tenen, ho pateixen més els joves, no? Per la responsabilitat que tenen, no? D'ara en endavant. Però un 45% de la població afirma que la preocupació pel clima els afecta de forma negativa a la seva vida quotidiana. Sobre el tema, sobre què és aquesta ecoansietat, per saber si realment la patim o no, i per parlar també de qui la pateix, quines recomanacions hem de portar a terme, i tot plegat en parlem amb la Meritxell Hernández, que és fundadora de Rolit, i que és una empresa que va néixer amb la intenció de disminuir l'impacte mediambiental amb els envoltoris, no?, dels aliments d'un sol ús. Altres cops ja hem parlat amb ella, però avui ens volem centrar en aquesta ecoansietat. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Clar, parlem de la ecoansietat o aquesta por, aquesta ansietat climàtica que, com comentava, afecta majoritàriament a la població més jove, no?
Sí, a veure, afecta als més joves també, perquè al final és una generació, no, aquesta generació Z, podríem dir que són els nascuts entre l'any 95 i el 2010, ja doncs és una generació que té de part si ja aquesta preocupació pel futur, no? Si a sobre doncs, aquesta preocupació, no, que és doncs aquesta època en la que doncs, estàs pensant què voldràs fer amb la teva vida, tal, i afegeixes aquesta altra variable, no? I amb totes aquestes notícies catastròfiques que sentim, doncs genera uns nivells d'estrès i d'ansietat molt més alts, no? I també pensem que és una generació que està tenint uns alts nivells d'ansietat, molt més que les generacions anteriors, no? Llavors, sí que és una cosa que sol passar més sovint dintre d'aquest col·lectiu. Sí que és veritat que també afecta altres persones, persones doncs, que són amants de la natura, doncs, persones que estan més lligades a l'entorn natural, perquè són molt conscients del que està passant, són més propensos a informar-se més, estan més al cas dels problemes i això doncs, també genera més angoixa.
Mm-hmm. Clar, normalment els joves són els que estan més sensibilitzats, no?, i afectats per aquesta manca de responsabilitats de les generacions passades, i a mesura que som més conscients de les amenaces globals, no?, i de l'impacte que té, per exemple, l'escalfament global al planeta, aquesta ecoansietat augmenta fins al punt de que té efectes negatius a la vida d'un de cada dos ciutadans, especialment, com dèiem, entre els més joves. Per tal d'intentar controlar que ens preocupi, és bo, però que generi ansietat fins a un cert punt, suposo que ocasiona un problema, no? I en aquest cas, és bo adoptar una sèrie de recomanacions, no una sèrie de consells que ens donaràs en aquests moments, no? Per tal de intentar disminuir una miqueta aquesta angoixa que pateixen, no?
Sí, a veure, sí, jo crec que a nivell individual, no? Si pensem a nivell individual, no podem fer molt, ¿vale? O sigui, primer el que hem de fer és acceptar i rebaixar les nostres expectatives, no? És a dir, també doncs, entendre que no estàs sol i que sí que pot haver un canvi col·lectiu, ¿vale? Que tu està a les teves mans també, però és això, no? Vull dir, a nivell individual és més complicat, no? Assumir tota aquesta responsabilitat. Aleshores, doncs, bueno, entendre això que no està sol i que pot haver un canvi col·lectiu, com per exemple, doncs, no sé, pots votar doncs, a determinats partits o et pots unir a un grup de persones amb aquestes mateixes inquietuds, el comentar, no? Totes aquestes frustracions amb altres persones doncs, et pot ajudar i transformar doncs, aquest pànic o aquesta paràlisi en acció, no? Que aquesta preocupació sigui un pas cap al canvi. Al final sí que és veritat que els psicòlegs comenten que quan tu sents aquest tipus de notícies i notes certa angoixa, vale, senyal de bona salut emocional, no? Però el que no hem de fer és paralitzar-nos. I aleshores doncs, hi ha moltes coses que tu sí que també pots fer, com pensar doncs, que compres, com viatges, i passar doncs, aquesta economia lineal de tota la vida, no? De produir, usar i llançar, a una economia circular en la que doncs, reutilitzem, reduïm, intentem consumir d'una manera responsable, i tot això al final doncs ens ajuda a disminuir aquesta sensació d'ansietat i que tinguem una sensació de control molt més gran al poder dur a terme totes aquestes accions, no?
És
bàsicament això, sí.
I amb aquest sentiment de preocupació, no? Que és positiu, no? És un pas cap al canvi. Clar, hi ha el fet de... Vale, i ara què? Ara què fem? Ara què podem fer per tal de millorar doncs aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global? Perquè, per exemple, el 83% dels enquestats consideren que la gent no ha sabut cuidar el planeta, però ara mateix ells, els que tenen ecoansietat, què és el que volen fer? Com pensen doncs, solucionar, entre cometes, aquest problema?
Doncs, a veure, és una mica el que he comentat abans, no? De dir, intentar fer tot allò que està a les teves mans per poder, si al final és adoptar, no? el rol en el que tu pots ajudar a cuidar el medi ambient i a cuidar el planeta, no? I a nivell també, a nivell de solucions més globals, doncs jo posaria molt l'enfoc en l'educació també, no? En l'educació escolar, en programes que tractin de connectar les persones amb l'entorn natural, no? Al final, doncs, els nens ho porten a casa, fa que això s'expandeixi, que arribi a les famílies amb molta més gent, que això també doncs, continuï en la universitat, que és justament aquesta etapa de l'adolescència on es veuen majors nivells d'ecoansietat, no? I trobar aquesta reconnexió amb l'entorn natural. També és molt difícil que li demanem als joves que cuidin allò que no coneixen i educar a tot, anar a estar en contacte amb allò que volem protegir. I després és això, doncs, hi ha les petites accions del teu dia a dia i després doncs, intentar doncs, això a nivell... Sí que és veritat que una de les coses que provoca més ecoansietat entre els joves i que fa que se sentin molt més sols és doncs, la inacció dels governs, no? aquestes notícies que sempre sentim que bueno, aquesta cimera doncs, ha estat un fracàs, o aquest tipus de coses. No? Llavors, amb això doncs és intentar unir-te doncs, a diferents col·lectius, no? Que com he dit, doncs, a nivell individual sí, podem fer coses, però hi ha unes certes limitacions, no? I no podem, tirar-nos tota aquesta responsabilitat a sobre, no? Clar. Quan, doncs, són molt... depèn molt, doncs, de les accions que fan els governs, les empreses, i tota aquesta part, no?, d'educació mediambiental.
Doncs, Meritxell Hernández, fundadora de Rolit, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta angoixa relacionada amb el clima i les crisis ecològiques que rep el nom d'ecoansietat. i doncs, que tothom que tingui ecoansietat escolti les teves recomanacions i intenti doncs, fer aquests passos petitets, no?, que pot fer cadascú per millorar una miqueta el futur del planeta, que al final està a les nostres mans. Moltíssimes gràcies, Meritxell, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara volem parlar de que a Espanya un de cada tres joves declara que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut. Un de cada deu, a més, ja ho està intentant, i és que avui els nens i els joves prefereixen ser youtubers a no pas ser astronautes, com passava uns anys enrere. Cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de contingut com una possible carrera professional, i els influencers són els seus ídols, els seus referents en molts aspectes, a més també perquè són percebuts com a persones que gairebé sense esforç o fins i tot de manera per divertir-se, podem dir, guanyen grans quantitats de diners. Tot això avui en volem parlar amb el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, el Ferran Lalueza. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tot això, el fet de que costi poc, no?, a nivell d'esforç, que sigui divertit i que sigui percebut d'aquesta manera, aviva el fet de voler ser com ells, no?, el fet de tenir-los com a ídols i imitar els seus gestos i seguir el seu camí, no?
És exactament així. Avui en dia, pels nens, pels adolescents, les persones que més segueixen, que més admiren, que són considerats els seus ídols, són bàsicament creadors de continguts a les xarxes socials, això que anomenem influencers. I per tant són els seus referents. I com a referents que són, és lògic que els més petits els vulguin imitar, igual que fa uns anys doncs, podien voler imitar potser a un futbolista o a un cantant, o un actor, una actriu, i per tant doncs, són persones que es converteixen en ídols i que generen aquesta voluntat d'emular-los. Però la diferència amb altres famosos és que en el cas dels influencers, moltes vegades, encara que en realitat no sigui així, són percebuts, com tu molt bé ho explicaves fa un moment, com a persones que no necessiten fer un gran esforç per guanyar una gran quantitat de diners, no? Que de fet el que fan bàsicament és allò que ens agradaria fer tots, fer coses divertides, fer coses que ve de gust fer, com anar a un bon restaurant, com anar a la desfilada de moda, com participar en un esdeveniment. Són coses que qualsevol de nosaltres doncs, ens hi tiraríem de cap si ens hi convidessin, i ells ho han convertit en una manera de guanyar-se la vida i en alguns casos de guanyar-se-la molt i molt bé. Per tant, tot i que insisteixo, en realitat la vida de l'influencer no és tan maca com la pinten ells mateixos o com ens podem imaginar nosaltres, però la percepció és aquesta, i sobretot pels més petits que no tenen el context i tota la informació. I de la confluència d'aquests dos fets, de la voluntat d'imitar els seus ídols i també de la percepció que la seva feina és molt gratificant, molt satisfactòria i amb molt poc esforç aconsegueixen guanyar-se la vida molt i molt bé, doncs de la confluència d'aquests dos factors, com dèiem, és natural que molts dels nostres nens vulguin ser influencers.
Mm-hmm, clar, passa moltes vegades, no?, i sobretot a través de les xarxes socials, que es mostra realment el que la gent vol que es mostri, però realment no veus tot el que hi ha darrere, no? Sí que és cert que influencers d'aquests moltes vegades diuen que sí, que treballen molt, però la realitat, en segons qui, no? És una altra i és ben diferent. Però tot i així, sempre hi ha hagut influencers, no? Vull dir, sempre hi ha hagut gent amb la qual els més petits sempre s'han fixat i sempre han volgut doncs, ser com ells en un futur, no? Però sí que és cert que els de la generació Z, i això doncs, és una de les dades també que dieu, que ens doneu vosaltres, és que confien més en aquestes ressenyes, per exemple, que posen a internet o sobre algun determinat producte, els influencers que no pàgines, no?, de productes fets per altres persones o d'altres experts o entesos amb el tema, que els hi transmeten més confiança als influencers aquests quan a vegades potser no mostren tot el que haurien de mostrar a través de xarxes, no?
És exactament així. De fet, els més joves, i això és un fet que qualsevol que tingui fills adolescents ens donarà la raó, passen moltes hores a les xarxes socials. Estan molt captivats per tot el contingut inacabable, no? L'escrol aquest infinit que tu vas passant d'un vídeo a l'altre i no s'acaba mai, estan molt captivats per aquest món i, per tant, hi passen moltes hores. Això genera que realment les persones a les que segueixen es converteixin en prescriptors molt rellevants a l'hora de prendre decisions, per exemple, decisions de consum, no? I efectivament fan més cas a aquests influencers que no pas a altres persones que puguin ser considerades potser fins i tot molt més expertes o les pròpies marques que parlen dels seus productes, etc. I per tant, doncs, amb aquests influencers es crea una... Clar, el fet de seguir-los de manera, diguem-ne, tan propera, no?, en el seu dia a dia, genera una sensació de que són persones molt del teu entorn més personal, més íntim, i això fa que les seves recomanacions, les seves prescripcions, tinguin un impacte molt més gran que si ens ho diu algú que considerem un desconegut. Òbviament, aquesta percepció de que són persones properes a nosaltres és també falsa, no? Són persones
és com s'han creat el personatge, no, diguem?
Exacte, hi ha centenars de milers, o fins i tot milions de persones que la segueixen, i òbviament la interacció que poden tenir amb els seus seguidors és pràcticament nula. Però són prou hàbils per aconseguir aquesta percepció que realment són algú molt semblant a tu, molt proper a tu, que el coneixes molt bé, i òbviament la seva influència des d'aquesta perspectiva és molt més efectiva.
A l'hora de la salut, tant mental, no?, com física, d'aquests nens i nenes, quins riscos podem trobar o quines patologies poden anar sortint a causa d'això?
Val, aquí hi ha un factor que hem de tenir en compte, i és que alguns d'aquests influencers, sobretot els influencers que, diguem-ne, que tenen més impacte en els nens i en els adolescents, ells mateixos són nens i adolescents. I això és un fet una mica contradictori, perquè les xarxes socials tenen unes normes d'ús que estableixen que a partir dels 13-14 seria l'edat òptima per poder fer un ús d'aquestes xarxes socials, edat que ja alguns experts ja considerem segurament massa baixa, no? Però en qualsevol cas, diguem-ne que la normativa, tant la normativa legal com la normativa de les pròpies xarxes, estableix aquest mínim d'edat per ser-ne usuari, però en canvi, a vegades, a través dels propis pares o els tutors dels més petits, nanos que no tenen aquesta edat ni de bon tros, no?, que tenen 8, 10 anys, o va ser tot comencen amb 3, 4 anys, doncs ja s'han convertit en influencers. Aleshores, si estem parlant d'influencers menors d'edat, i particularment quan són d'una edat tan curta, tan reduïda, òbviament això pot generar disfuncions importants. La primera és que tot el temps que dediquen a crear continguts per les xarxes socials, ja ho hem dit abans, encara que sembli que és una feina molt, molt tranquil·la, molt divertida, darrere hi ha moltes vegades hores i hores de rodatge i de repetir coses i de buscar la imatge perfecta i de dedicar molta estona, doncs, òbviament, aquest temps que dediquen a crear continguts no el dediquen a fer altres coses que poden ser essencials per al desenvolupament d'un infant, no? Uh-huh. Activitats lúdiques, socials, formatives, de tot tipus. Per tant, aquí ja tindríem un primer problema. El segon problema és que els valors que configuren l'entorn de les xarxes socials no sempre són modèlics. Són a vegades valors vinculats al consumisme, a una primacia dels valors estètics per damunt dels valors de la persona, i a un món que té molts components de frivolitat, i per tant, diguem-ne, que estan, per dir-ho així, contribuint a un món i deixant-se influir per un món que és un punt de vista dels valors, per un infant o per un adolescent, ja podem considerar que no seria modèlic.
A més...
Jo volia afegir que, a més, el fet de, amb tan poca edat, considerar-se ja persones famoses, que són molt reconegudes, mm-hmm, que són afalagades, això pot generar una percepció del món que en el moment en què aquestes persones... Perquè, clar, la fama de les xarxes socials és força efímera, té data de caducitat, i particularment quan són nanos tan petits que d'aquí dos dies ja no seran els mateixos, per dir-ho així.
Exacte.
Doncs, clar, acostumar-se a fer-se, per dir-ho així, addictes a la fama, pot comportar conseqüències psicològiques molt negatives en el moment en què ja no tinguin aquest èxit, no tinguin aquest reconeixement, i el nombre de likes que obtenen es redueixi de manera dràstica.
Clar, precisament d'això t'anava a parlar, no? Perquè no només parlem del fet d'estar enganxats a les pantalles, no? Sinó d'aquesta fama, d'aquests likes, no? Aquesta dependència dels likes i d'agradar a la gent, i també dels diners, perquè al final és un món que està tot envoltat de bastants diners, no? Perquè es guanyen força bé la vida i en aquest cas doncs, també es pot acabar convertint, no?, amb una obsessió, no? Suposo que aquí la família i els pares, si parlem d'aquests infants, doncs tenen un paper fonamental, no?
És així. De fet, nosaltres hem analitzat els nens i les nenes influencers i la major part dels que estan actualment en el top, no?, del rànquing dels que tenen més seguidors i aconsegueixen més ingressos econòmics són nanos que van començar de molt, molt, molt petits, alguns fins i tot amb 3 o 4 anys, com dèiem fa un moment. És lògic pensar que no és viable que un nen d'aquesta edat pugui convertir-se en influencer si no és, no només amb la complicitat dels seus pares o tutors, sinó jo diria més que amb la complicitat, en alguns casos fins i tot amb la instigació d'aquests pares o tutors. Clar, el problema, per una banda, és que efectivament alguns guanyen molts i molts diners i quan això succeeix el que passa és que la sensació que tenen aquests pares és que cada moment que el seu fill no està creant continguts estan perdent una fortuna, no? Perquè com, quan fan coses guanyen tant, si no estan fent res sembla que estiguin perdent aquí una milionada i això òbviament pot potenciar l'explotació, o a vegades l'autoexplotació d'aquest nen influencer. I per altra banda també hi ha l'extrem contrari, que és tots aquests nens que abans ho deies quan començàvem l'entrevista, no?, que estan somiant en ser influencers i prefereixen dedicar-se a això que a qualsevol altra cosa, no són conscients que al final els que aconsegueixen guanyar-se la vida en aquesta activitat són una minoria molt, molt, molt petita i que en conseqüència el més normal és que s'hi dediquen molt de temps a intentar posicionar-se com a nous influencers, el resultat no sigui un altre que una absoluta frustració.
Clar. Clar, i tot això sent nens i sense que hi hagi realment una legislació per protegir aquests menors, oi?
Efectivament, el gran problema aquí és que hi ha un buit legal que permet que es produeixin aquestes situacions que en definitiva són situacions de desprotecció per als més vulnerables, en aquest cas per nens i adolescents. Oficialment, per sota dels 16 anys, no es pot treballar. La legislació del nostre país ho estableix clarament i fins i tot la normativa internacional vinculat també als drets de la infantesa. El que passa és que en el món, per exemple, de l'espectacle o de l'esport, hi ha normativa específica que permet que nanos de menys de 16 anys puguin, amb moltes garanties, molt proteccionistes, puguin desenvolupar una activitat professional retribuïda, no? I, per tant, això està contemplat per la llei i està establert quines són les limitacions d'una manera molt estricta. En el cas dels influencers, en canvi, això no passa. I no passa perquè, d'alguna manera, s'entén que el que fan els nens influencers, bàsicament, és mostrar el seu dia a dia, com si no fessin cap cosa especial, sinó simplement ells farien això, doncs simplement ho mostren als seus seguidors. Però la realitat no és aquesta, la realitat és que per una banda fan coses molt específiques que no farien de manera natural i en alguns casos quan treballen per marques és molt evident, no?, perquè treballen amb guions i amb pautes molt, molt concretes, però és que a més, si no fos prou evident, es guanyen molt bé la vida, aconsegueixen uns ingressos molt considerables i per tant és molt difícil que algú pugui imaginar que això no és una activitat laboral, que no és una activitat si genera ingressos i els obliga a actuar seguint les pautes que els donen, diguem, els seus clients o els seus caps, doncs òbviament això és una cosa que podem identificar molt clarament com a activitat laboral. Però, en canvi, amb aquest subterfugi, no?, de que, bueno, en realitat no estan treballant, estan divertint, estan fent coses que als nens els agrada fer, etcètera, etcètera, doncs s'aprofita aquest buit legal perquè aquests nens continuïn desenvolupant aquesta activitat sense la protecció que seria desitjable pels seus drets.
De fet, fins fa relativament poc, ara que comentaves això de la publicitat, no?, de les marques, es va fer obligatori, no?, una de les normes que es van començar a implementar també era que s'indiqués que quan s'estigués fent alguna publi s'anunciés, no?, que posen doncs el nom aquest de publi, no?, per alguna publicitat que estan fent, però fins ara no es feia això tampoc, o sigui que almenys sí que és cert que hem avançat una miqueta, no?, amb aquest aspecte i sabem quan estan fent publicitat d'alguna cosa. A tot això, aquí realment qui és el gran beneficiat, diguem? Les xarxes socials o qui?
El gran beneficiat en aquest joc sempre, sempre, sempre són les xarxes socials, que són grans empreses tecnològiques que treuen el màxim suc dels creadors de continguts i també dels usuaris que segueixen les persones que creen aquests continguts anomenats influencers. Les xarxes socials, sense mullar-se, per exemple, en aquest tema que estàvem comentant dels nens, el que fan les xarxes socials és passar la pilota als pares o tutors. És a dir, si un pare vol compartir imatges dels seus fills, com té la pàtria potestat, i això inclou els drets d'imatge, doncs pot fer-ho. Si això resulta que acaba perjudicant el nen, doncs clar, la culpa és dels pares, no? Però és que resulta que aquest nen influencer que atrau l'atenció de milers o milions de persones, doncs qui aconsegueix un rèdit perquè obté les dades d'aquests milions de persones i també ven aquestes dades als anunciants perquè puguin desenvolupar la seva activitat publicitària, doncs acaba sent la xarxa social. Per tant, és veritat que els influencers, alguns influencers, que realment es posicionen com a persones que tenen molts seguidors i generen molta implicació en aquests seguidors, poden aconseguir un benefici econòmic, és cert, però res comparat amb tots els que ho intenten i es queden pel camí, que són la immensa majoria, i res comparat amb els ingressos que el contingut que generen aquests influencers aporten a les pròpies plataformes digitals a les xarxes socials.
Doncs Ferran Lalueza, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquest cop de realitat, no?, per tots els nens i famílies que estiguin escoltant això, i que realment, almenys s'hi dediquen, que siguin conscients, no?, de tot el que hi ha darrere, de les possibilitats i de tot el que comporta, no?, que al final doncs veuen només una cara i s'ha de veure doncs tot el conjunt i saber realment en què consisteix tot plegat. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Fins la propera.
I en uns minuts ens preguntarem com veuen les persones amb discapacitat l'ús de la intel·ligència artificial. Realment els ajuden al seu dia a dia? Ho descobrim després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ens fèiem una pregunta. Com veuen les persones amb discapacitat l'ús de la intel·ligència artificial? La majoria, ja us avanço, que diuen que els ajuda força. El 86% de les persones que pateixen discapacitat creuen que la intel·ligència artificial pot millorar la seva qualitat de vida, segons un informe de la Fundació Randstad. Aquest anàlisi mostra una visió predominant positiva degut a la quantitat important dels enquestats que creu que l'impacte serà significatiu i que el 41% menciona que la millora serà moderada. Però quina percepció tenen realment aquestes persones amb discapacitat sobre la intel·ligència artificial? En quin aspecte està millorant la seva qualitat de vida? Doncs sobre el tema li volem preguntar a la directora de la Fundació, la Maria Viver. Maria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de que la mayoría de las personas que sufren discapacidad creen que la inteligencia artificial puede mejorar sus vidas. ¿Es así, verdad?
Sí, esto es lo que nos muestra una encuesta que hemos hecho a más de 500 personas con discapacidad sobre cómo perciben ellos el impacto de la inteligencia artificial en su día a día.
¿En qué áreas se puede implementar esta inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida?
Bueno, pues las áreas que ellos indican como predominantes para que los aspectos fundamentales en los que la inteligencia artificial les ayuda sería toda la parte del aprendizaje y la formación. En un 62%, pues todas las plataformas de aprendizaje en línea o aplicaciones educativas lo ven como algo muy positivo, pero también en otras áreas como puede ser el entretenimiento, recomendaciones de películas, músicas, juegos accesibles. Y después de este área pues estaría el tema de la comunicación, los asistentes virtuales, la traducción de voz a texto, también en las áreas de trabajo, en asistencia también virtual o herramientas de productividad, y la creación de contenidos, todo lo que es la edición de fotos, vídeos, etcétera. Uh-huh. Estas son las áreas que predominantemente pues establecen como que les ayuda más la inteligencia artificial.
Está claro que la inteligencia artificial ya sigue en auge, ¿no? Que ya ha hecho un camino por delante, pero queda muchísimo más. Hasta ahora, con lo que tenemos, ya supongo que los ha podido ayudar, ¿no? Y en este caso han podido descubrir sus beneficios. ¿Qué te transmiten a ti a la hora de contarte qué facilidades ya les está poniendo esta inteligencia artificial, esta tecnología?
Bueno, pues entre los beneficios que ellos encuentran y que han experimentado en el uso de la tecnología, indican la facilidad de acceso a la información y a los servicios en un 67%. También la mejora del acceso a la educación y a la formación en un 59% y la facilidad de las tareas cotidianas, ¿vale? También en un 53%. Por lo tanto, mayoritariamente sí que perciben que hay una ayuda y beneficios de la inteligencia artificial pues en su día a día. No obstante, quería resaltar que es significativo también que existe una brecha de impacto potencial que puede tener la inteligencia artificial, o sea, la capacidad que puede de ayudarles con el impacto real que ellos perciben de la inteligencia artificial. Esto, bueno, pues indica que todavía tenemos que seguir trabajando en cambiar esa tendencia y apostar por formación real que permita a todas las personas, pero también a las personas con discapacidad, a conocer cuáles son los beneficios y las aplicaciones prácticas de esta inteligencia artificial para que la puedan utilizar.
Claro, hay una parte negativa también, ¿no? Hay unas dificultades no percibidas a la hora de empezar a utilizar esta inteligencia artificial, esta tecnología, que también pues tiene su parte significativa, ¿no? Hay dificultades y también no todo es bueno, sino que también hay la parte un poco más complicada del tema.
Sí, de hecho en este informe lo hemos estructurado de manera que hemos analizado las preguntas relativas y las contestaciones de las personas que utilizan y conocen la IA y las personas que conocen la IA pero no la utilizan, ¿vale? Entonces, dentro de los que la utilizan, el 28% pues esgrima dificultades, ¿no? Esas dificultades vienen del uso de la tecnología, viene pues por la falta de conocimiento, por el coste elevado, lo cual pues esto nos ha llamado la atención porque realmente la tecnología, el coste de la tecnología en muchísimos casos, pues no hay, hay muchas aplicaciones que son gratuitas y siempre suele haber, aunque haya de pago, pero siempre suele haber una opción alternativa que no lo es. Pero sí que puede estar relacionado, pues que el uso de esa tecnología a veces condiciona el tener otra serie de recursos que sí que a lo mejor son de, más caros, y eso pues condiciona el uso de la IA, ¿no? Uh-huh. Y después también tienen acucian problemas técnicos y falta de soporte.
¿Y todo esto tiene que ver con la edad?
Bueno, pues la realidad es que de los encuestados, de la encuesta que hemos hecho, de estas más de 500 personas que nos han respondido, también hemos medido, ¿no?, la edad. Y la realidad es que, bueno, pues la, mayoritariamente el 61% de los encuestados tenían entre 33 y 44 años, y el 19% ya eran... entre el 19% era entre 65 y 74 años, o sea,
claro, aquí supongo que es donde salían las dificultades, ¿no? A la hora de utilizar internet, estas tecnologías.
Sí, sí, sí. Bueno, esto pasa, yo creo, de la población también en general.
Por eso, por eso.
Los nativos digitales y las personas más jóvenes tienen una facilidad innata en el uso de la tecnología y una comprensión en el uso. Y bueno, pues las personas que no, más mayores, que no han tenido esa facilidad porque la ha interrumpido la inteligencia artificial, pues cuando ya eran más mayores, pues pues esto se denota también, ¿no? Uh-huh.
Supongo que ahora, de ahora en adelante, esta inteligencia artificial va a seguir creciendo y va a seguir también evolucionando, y sobre todo de, con las personas que sufren discapacidad, ¿no? Supongo que aparte de estas de esta información y de estas facilidades en el aprendizaje que mencionas, también habrá muchas más facilidades más allá, ¿no? Quizás también con su enfermedad o lo que tengan, en definitiva, ¿no? Así que supongo también que les va a servir en un futuro cosas que aún en estos momentos no existen.
Bueno, está claro, solamente vemos la punta del iceberg.
Exacto.
De lo que la inteligencia artificial puede hacer y las aplicaciones que tiene a nivel holístico, no solamente en lo que es el mercado de trabajo y la formación, sino, como has comentado, en términos de sanitarios, bueno, pues en facilidad, ¿no?, del día a día, de la capacidad de hacer de las personas. Y para las personas con discapacidad, indudablemente creo que la inteligencia artificial debería ser una herramienta de que potencie sus capacidades y que les facilite la vida, pero por medio y para evitar esa brecha, pues lo que hay que hacer es dar la formación y el conocimiento para que ellos sepan cómo hacer útil esa inteligencia artificial en sus vidas.
Pues María Viver, directora de la Fundación Randstad, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta percepción de las personas que tienen discapacidad. Muchas gracias, y ojalá esta inteligencia artificial sirva para mejorar la vida de estas personas también en un futuro. Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, ADCAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi hagi per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala de fitness o un gimnàs, es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran, doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Mm-hmm. Aquesta és una realitat que és palpable i a més les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un per què o no?
Jo diria que existeixen diversos per què. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre. No? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viena d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent, no? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món. No? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes té pes, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la fèiem més habitualment, o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? Mm. És a dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar els gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no? Per la salut, no? També pel fet de, suposo que el creixement, no? Depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte segons com es faci l'exercici i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa. Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de risc, perquè si cau una perda al peu també és un risc al final, però diguem que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega. que pugui, sobretot, afectar alguna articulació de l'esquena, no? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió, hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot, amb el gest tècnic. Perquè moltes vegades, quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és tibar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors, aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo, amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí, no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, ja et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Sí. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant nois com noies, han incrementat molt la seva presència en els gimnasos, però els nois més, val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no, per evitar doncs aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim doncs, que ens assessorés bé de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fets, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I avui volem parlar també de què és la sisifèmia. Doncs és quan la feina suposa un esforç heroic que no s'arriba a acabar mai. Però com afecta aquesta sisifèmia als treballadors i a les empreses? Quins costos té i què es pot fer per arribar a aquest límit, tant físic com mental, sense perdre la feina i la vida personal? Un exemple, per exemple, podria ser el d'un noi jove d'uns 25 anys que ha acabat la carrera amb un expedient excel·lent, no?, motivat per una feina que és la que vol i la que vol aconseguir i amb objectius professionals clars a la vida. En aquests moments comença a treballar, per exemple, en una empresa i al cap d'un mes i mig diu que no pot més. Doncs això seria més o menys el que significa la paraula sisifèmia, aquest esforç que no s'arriba a acabar mai. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui encara molt millor, en parlem amb la vicedegana i psicòloga del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, la Dolors Líria. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És així, oi?
Sí, sí, efectivament, és així. A vegades ja ens passa, que ens impliquem molt en la feina i això és molt, molt interessant, però llavors hem de veure on posem els límits perquè això no arribi a ser, no ens arribi a sobrepassar massa, no?
Li acostuma a passar a molta gent?
Acostuma a passar força perquè estem en un sistema molt, molt hiperdemandant, no? I molt hiperactiu. Però, a més, en funció de les diferents perfils de les persones, doncs pot passar més o menys. Persones que són més perfeccionistes, per exemple, o amb un sentit molt elevat de la responsabilitat, persones que tenen realment una addicció a la feina o que tenen un sentit molt de la competitivitat o molt meticuloses, no?, i persones que són molt compromeses, totes aquestes característiques que són molt bones per l'exercici professional, si se'ns van massa de les mans, a vegades poden donar aquestes conseqüències.
Ja. Altres vegades hem parlat, per exemple, del burnout, no? Aquest síndrome d'estar cremat a la feina, no? del que tant s'ha parlat també últimament. I podria ser, de fet, la sisifèmia una de les vies que podria portar fins al burnout, no?
Sí, efectivament. És a dir, a l'extrem trobaríem el burnout, perquè fins i tot en aquelles feines en les que ens agrada i gaudim i estem compromesos, implicats perquè realment ens dona sentit també a part de la nostra vida, si això no posem cap límit i arriba un moment en el que el desgast professional és molt elevat, pot acabar revertint amb una sintomatologia que derivi, no?, en un estat de burnout.
I fa molt temps que tenim, per exemple, treballadors amb sisifèmia. S'ha vist des de fa ja uns anys o és recent?
Jo crec que el terme pot ser relativament nou, però el fet en si és molt antic, perquè al final el que parla és d'una tendència, una tendència a voler acabar les coses. Aquesta tendència és molt humana, ens genera calma la idea de poder tancar, no?, els temes, i això a vegades és possible, però moltes més no ho és.
Clar, suposo que tendències de treball, no?, com per exemple el teletreball, el fet d'haver estat parats un temps per la pandèmia, potser, no?, poden haver afectat també, en certa manera, aquesta organització i aquest mètode de treball de la gent, no? És així o no?
Sí, efectivament, el teletreball ens ha portat molt bones coses, però una de les dificultats o dels reptes que ens ha posat sobre la taula és com definim o com posem més definició en els límits entre la feina i la vida personal, per exemple, no? O entre els horaris. Enllacem una reunió darrere de l'altra, no? I llavors, diguem que és, hem de fer un esforç més gran per posar límits i organitzar-nos de tal manera que arribi un moment en el que encara que no estigui tot fet, doncs no ens posem a descansar, perquè necessitem descansar per poder treballar bé.
Exacte. Quins serien, per exemple, els límits, els signes d'alarma?
Els signes d'alarma acostumen a ser, en aquest cas de la sisifèmia, es produeix un fenomen molt habitual, que és la càrrega mental. Arriba un moment que si no descanses, si no poses límits, si vols acabar i no pares, doncs la ment es carrega, diguem, i al final doncs això dona lloc doncs a dificultats per concentrar-se, a executar bé la tasca, a oblidar-nos coses, i finalment doncs també amb un estat més d'ansietat o d'irritabilitat, o de vegades en funció de la persona, no, també somatitzacions físiques o un estat d'ànim una mica afectat, no? En funció de cada persona poden ser diferents sintomatologies, però el gran signe d'alarma és quan sentim que el nostre estat ens està limitant la possibilitat de fer una vida quotidiana, la nostra vida quotidiana, o fer bé la feina.
I quins serien les persones més propenses a poder patir sisifèmia? Els joves, la gent més gran que porta més anys a la feina?
Sí, no hi ha un perfil definit específicament, però sí que és veritat que les persones que tenen una tendència al perfeccionisme acostumen a ser més predisposades, no? A voler acabar les coses, a que tot estigui tancat, i això pot portar doncs aquesta tendència a no posar límits, no? A la feina, quan en la majoria de les feines, quan s'acaba el dia, la feina no s'ha acabat.
Exacte. Normalment aquí quan ja malauradament el treballador es troba d'aquesta manera, què és el que pot fer? Quina solució pot haver-hi?
En primer lloc, prendre consciència de que això li està passant és el primer pas, no? En segon lloc, buscar entendre per què li està passant. Això també és molt important. A vegades un pot fer un exercici, no?, d'entendre-ho per un mateix, i si veu que la cosa se li està complicant molt, doncs també pot consultar amb un professional o una professional de la psicologia que l'ajudi i l'acompanyi a entendre per què aquesta tendència, no?, que l'està portant a un patiment emocional. Evidentment, des d'un punt de vista més pragmàtic, doncs una bona planificació, una bona gestió del temps a vegades també ens pot ajudar. I després hi ha una qüestió d'ajustar les nostres expectatives, que és important, no? Si tenim com a expectativa que cada dia acabem tot el que tenim pendent, doncs potser això no és molt realista. Per tant, hem de poder negociar internament amb nosaltres mateixos i doncs fer el que considerem que és més prioritari, i les altres coses doncs, bueno, a vegades doncs haurem d'acceptar que no les podem fer fins al dia següent.
I l'empresa suposo que també deu tenir un paper fonamental en aquest aspecte, no? Si té treballadors que pateixen sisifèmia, també suposo que haurà d'actuar d'alguna manera, no?
Sí, efectivament. El paper de les organitzacions és molt important. Al final, en tot el que té a veure amb la salut de les persones que treballen, la responsabilitat sempre és compartida. Un s'ha de cuidar i ha de buscar ajuda quan ho necessita, però també l'organització ha de posar mesures i ha de contribuir a que hi hagi els recursos suficients per poder fer la feina, per poder-la acabar, tenir, diguem, la sensibilitat de detectar els casos de les persones que potser doncs estan amb més dificultat o amb més risc, per poder-les ajudar i fer actuacions reals per ajudar-les.
Doncs Dolors Lídia, psicòloga i vicedegana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest nou fenomen, no?, almenys pel que fa a la paraula en si, i que malauradament doncs molta gent deu patir. Gràcies i estarem pendents també del que vagi sortint, no? I del que anem coneguint. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí una estona per parlar d'un estudi mèdic que comença a l'Hospitalet per determinar l'origen de les malalties comunes. Centenars i milers de veïns i veïnes ja s'han apuntat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente nada de español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto del país que supone la inmigración.
Les agradezco mucho de darme esta oportunidad de pues hablar de los inmigrantes, de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. ¿Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente?
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un estudi per determinar l'origen de les malalties comunes. Això és el que es farà a l'Hospitalet de Llobregat amb molts veïns i veïnes participants a partir de ja. I ara parlem de que prop de 4.000 veïns del barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat participaran a un estudi que es diu Cohort Impact, que és una macrorecerca amb la qual s'analitzarà la salut de 200.000 participants durant 20 anys per poder determinar l'origen de les malalties comunes. La mostra de l'Hospitalet la formaran veïns d'entre uns 16 i uns 79 anys aproximadament, que hauran estat preseleccionats pel seu centre d'atenció primària i si accepten participar cada 5 anys els faran un seguiment mèdic específic per poder avaluar sistemàticament les dades amb una visió conjunta a nivell del barri, però també en comparació amb altres territoris analitzats. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica com ho faran tot plegat, en parlem amb la Marina Esquerrà, que és coordinadora tècnica del projecte aquí a Catalunya. Marina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un estudi realment que comporta doncs, moltíssima feina, no? Perquè es tracta d'avaluar a moltíssima gent amb edats molt diverses, no? I tot això amb un mateix objectiu, que és descobrir d'on surten aquestes malalties comunes i si té alguna cosa a veure al barri i la gent que hi viu allà, no?
Sí, és un projecte molt complex i molt ambiciós, però tenim un gran desplegament a Catalunya d'aquests 200.000 de l'estat espanyol perquè aportarà 24.000 participants. Estan repartits en 6 centres, 6 nodes, i justament ara estem parlant del node Florida, que, com bé has explicat, reclutarà 4.000 participants.
I com és que s'ha decidit fer això en aquest barri, en el barri de la Florida de l'Hospitalet?
És un projecte que participa en totes les comunitats i ciutats autònomes. Llavors, a Catalunya ens van tocar 6 centres, 6 nodes, i ens van demanar que busquéssim 4 centres urbans i 2 de rurals, i vam distribuir-ho arreu del territori. Així que tenim els 4 rurals i també intentant buscar diferents zones, que són la Florida, la zona del Baix Francolí, Manresa i Lleida, i després en tenim 2 de rurals, que són a Terres de l'Ebre i a Sant Fost de Capçanelles. Llavors, Florida forma part d'aquests nodes urbans, que el que volen és representar la població que està a l'àrea metropolitana de Barcelona.
I quins aspectes són els que es tindran en compte, que s'estudiaran? Perquè, clar, parlem de que es vol determinar l'origen d'aquestes malalties comunes. De quines malalties parlem i de quins riscos en la salut parlem, per exemple?
En si, el projecte el que vol és saber i tenir com una radiografia de quin és l'estat de salut de la població espanyola. per saber cap on estan, cap com estan malaltint la gent. Estem parlant de malalties que trobem en el nostre dia a dia, però realment o les més comunes, com poden ser hipertensió, problemes cardiovasculars o diabetes, d'aquest tipus de malalties que tots ens sentim a parlar, però realment aquest projecte permetrà estudiar malalties que vagin sortint durant aquests 20 anys i que potser ara no són les més prevalents, però que agafaran força. Mm-hmm. Sí, realment és per estudiar les comunes i totes les altres que vindran.
Clar. I tot això amb una franja d'edat molt àmplia, suposo, per veure aquest procés, no?, de quines són les que es van desenvolupant d'entre 16 i 79 anys, oi?
Sí, sí. Un estudi de cohorts el que pretén és això, agafar un volum de gent, en aquest cas entre 16 i 79 anys, i seguir-los durant un temps. Per això ens és molt interessant, perquè nosaltres tot el seguit de proves que fem ara a primera visita, la intenció és que repeteixin cada 5 anys per veure com està evolucionant la salut de la població.
I hi ha molta gent ja que s'ha apuntat per participar-hi, perquè clar, parlem d'un procés llarg, no?, i doncs que en aquest cas s'ha de ser responsable, no?, s'ha de sacrificar també una part de la teva vida per poder participar en això. Heu trobat realment gent que vulgui donar resposta a aquest estudi?
Sí, sí, la veritat és que estem molt contents, perquè la resposta de la població està anant molt i molt bé. Nosaltres demanem que vinguin en el nostre node 3 dies, el primer dia per fer un seguit de proves, per explicar-li també tot el de què va l'estudi més en detall i per explicar el consentiment informat. I si accedeixen a participar, se'ls fan les primeres proves, el segon dia se'ls fan analítiques i el tercer ja s'acaba de fer les proves, però realment a Catalunya ja tenim més de 1.100 participants i el node de Florida més de ja 160. Tenint en compte que vam començar el juliol, estem molt i molt contents. Així que sí, sí, la població s'està abocant amb molt d'interès.
Que bé. I amb els resultats, què és el que preteneu fer?
El que es pretén en l'estudi és crear com aquesta gran base de dades que reculli quin és l'estat de salut de totes aquestes persones. Volem recollir totes les dades i ja a partir d'aquí el que es farà és donar-les als investigadors que estiguin interessats perquè puguin fer els estudis que trobin interessants en aquest moment.
Mm-hmm. Poder impulsar, imagino, solucions mèdiques, no, tractaments en el cas de que fossin necessaris, i donar doncs aquesta resposta a la gent amb aquestes malalties comunes, oi?
Sí, sí. De fet, sí, és la base de tot és això, tenir una idea de com està la població i créixer cap a la medicina preventiva, perquè si nosaltres podem veure quins són els biomarcadors que ja es començaven a veure abans que es desenvolupés la malaltia, podem intentar prevenir i no d'arribar tard. I després també de manera indirecta aconseguirem medicina personalitzada.
Exacte. Això s'havia fet ja alguna vegada, un estudi d'aquests o semblant almenys?
Altres països com el Regne Unit, França, Alemanya sí que tenien ja les seves cohorts, però ara Espanya ja té a través d'un finançament de fons públics perquè tot aquest projecte és de l'Institut Carlos III, tot i que aquí a Catalunya està en mans de l'IDIAP Jordi Goligorina, que és un institut d'atenció primària. Doncs a través d'aquests fons públics de l'Institut Carlos III i també amb ajuts europeus s'ha pogut desenvolupar i donar a terme a l'estat espanyol.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Marina Esquerra, coordinadora tècnica del projecte, per parlar amb nosaltres i donar-nos doncs aquestes pautes, no?, de què és el que faran a partir d'ara en el barri de la Florida tots aquests veïns, prop de 4.000 veïns. En total, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos-ho, i tant de bo els resultats ajudin, com deies, aquesta, la que és la base del projecte, que és poder impulsar solucions mèdiques. Gràcies.
Moltes gràcies.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica, amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan, des de la perspectiva científica, reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, les paràlisis, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, oi, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, sigui, no promovent estàncies en l'interès del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar de trastorns de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciència de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etcètera, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè el tema és una mica susceptible de tractar. Els morts ja poden enviar correus electrònics. Es tracta d'una eina que es diu Goodbye Memo i que permet enviar missatges pòstums als familiars a través de la màgia de la intel·ligència artificial. Últimament és cert que hem sentit algunes notícies, no?, arran d'aquest tema, però això vol dir, precisament aquesta aplicació, que qualsevol persona viva podrà deixar missatges planificats i que els seus éssers estimats rebran una vegada que aquests hagin mort. Parlem sobre el tema i parlem precisament amb el creador d'aquesta aplicació, amb el Vincenzo. Vincenzo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de un tema un poco que nos tiene a todos así como confusos, ¿no? Por no saber exactamente ni de qué se trata, ni cómo funciona, ni cómo va a evolucionar tampoco esto con el paso de los años, porque últimamente es cierto que con la inteligencia artificial estamos viendo ya muchísimas cosas de este estilo, pero esta aplicación realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? ¿Y qué es lo bueno realmente de esta aplicación?
Bueno, gracias para la pregunta. Sí, es un tema que efectivamente la gente no quiere hablar, ¿ok? Sin embargo, es un tema tan famoso, digamos, tan popular, tan difundido, así como es la comida, la amistad, el amor, el sexo y todo esto. Porque es algo que efectivamente toca a todo el mundo y es la muerte, ¿ok? Y como todas las ideas, digamos así, de startup, nace a partir de un problema, de una necesidad. te digo, hay concretamente un segmento de personas que, sobre todo en el momento en el cual tienen miedo que van a morir, pues en este momento empiezan a pensar que van a querer dejar mensajes que sean para decir adiós, para decir te quiero, para decir perdón. Y estas personas ahora mismo ya utilizan un sistema como el mío, pero con papel, con todos sus límites, ¿ok? En cambio, lo que hacemos con Goodbye Memo es que tú puedes escribir mensajes, lo puedes ir cambiando, añadir fotos y todo eso, y después tienes que elegir uno de dos sistemas que nos permiten entender que efectivamente ya no estás. Entonces, hasta aquel momento, los mensajes se quedan ahí, como si fuera un borrador de Gmail.
Porque, ¿cómo funciona realmente esta aplicación? ¿Cuándo se sabe, por ejemplo, que esa persona ha fallecido y que ya se pueden enviar los emails?
Gracias por la pregunta. Hay dos formas, que puedes elegir la una o la otra. Entonces, con el primer sistema, que le llamamos el autochequeo, sucede que tú eliges dos tiempos. Entonces, el primer tiempo es la frecuencia con la cual quieres que te preguntemos si estás viva o no. Y la segunda es el tiempo que te quieres dar para responder. Porque a lo mejor, sabes, no todo el mundo está ahí cada día ahí mirando los mails. Entonces, ponle que le pones, o sea, avísame cada semana y si pasan 3 días y no te contesto, pues me puedes considerar como muerta. Pues también hay otro chequeo de seguridad por si acaso te das otro mail extra.
Ostras, esto
hay
es.
Otro sistema que da un poco de miedo, ¿no? Y de hecho, te digo, hay otro sistema que a lo mejor te deja un poquito más tranquilo, en el cual se te da un código. Tú compartes este código con una persona de confianza y cuando tú falleces, esta persona de confianza introduce este código secreto a la web junto con su mail y básicamente, ¿sabes?, confirma que tú ya no estás.
De acuerdo,
y
de acuerdo.
Te digo, estamos trabajando para que sean más personas que tienen que chequear esta cosa para evitar, ¿sabes?, que tu amigo no te haga una broma, para decirlo.
Claro.
¿Sabes?
Claro, esta segunda.
¿En qué momento los mensajes se envían?
Claro, esta segunda opción, hay un intermediario de por medio, ¿no? Que en este caso sería una persona de confianza que confirmaría, igual que lo hace en otros temas, ¿no? Que confirmaría en la aplicación la muerte y así se enviarían los mensajes.
Exacto. Exacto. Solo que a diferencia de ir a un notario, estas cosas pesadas y cara y todo eso, ahí vas a la web, pones el código y ya está.
Claro. Mejor eso que no, si no contesto en 3 días significa que ya estoy muerta, ¿no? Porque a lo mejor a la persona se le ha caído internet o está de vacaciones o algo y en ese momento no puede responder. Pero bueno, sirve igualmente, hay las dos opciones.
Ojo, imagínate que tú eres una persona terminal. Es que te digo, tenemos algunos usuarios así. Y terminal quiere decir que el médico te dice, oye, de aquí una semana, de aquí a 3 días. Y ahí, ¿sabes? Pones un tiempo muy largo, no sé, en plan un mes. Algo por el estilo, que se te avise cada mes. Entonces ahí no quieres compartir con nadie que estás utilizando esta herramienta, porque por lo que fuera, entonces aún así tienes la posibilidad de poderlo gestionar.
Claro, eso sí. Claro, en los correos electrónicos se pueden ir, pueden ir acompañados tantos de texto con cosas que quizás no haya querido la persona decir antes, fotografías también, ¿no? Vídeos, o sea, puede haber un sinfín de información al gusto de cada uno y a las necesidades de cada uno, ¿no?
Así es. Y un detalle importante, porque estos contenidos no van en el correo que enviamos, sino en el correo solamente ponemos un enlace que va hasta la plataforma. Y esto porque queremos evitar que el correo pueda acabar en spam. Entonces, tú sabes que en un correo, si pones solamente texto, es muy difícil que acabe en spam. Y además tenemos un sistema para chequear las posibilidades que este correo pueda acabar en spam.
Y ahora comentabas, ¿no?, los usuarios que ya tenéis. ¿Qué tipo de experiencias, por ejemplo, vosotros desde los creadores de la aplicación habéis vivido ya con usuarios que lo hayan utilizado?
Hombre, te digo, nosotros evidentemente no miramos los mails, pero sí que con algunos usuarios hemos tenido la posibilidad de poder hablar con ellos. Y te digo, hay de todo, ¿eh? Hay entre, por ejemplo, las personas que están terminales, que no quiere decir que van a morir mañana, pero que han recibido la noticia de que tienen algún problema que no se va a solucionar. Y esta cosa les ha dado un poco de alivio. Te digo, de eso se trata, de dar un poquito de alivio a la gente. Y también después hay otra gente que son padres, eso también me ha chocado bastante, porque claro, ellos han dicho, yo antes de ser padre jamás tuve miedo a morir, me daba igual, pero es como ahora me gusta estar al lado de mi hijo, me gusta poder tener la posibilidad de poder hacer algo, de que cuando yo no esté, aún así le quiero decir algo a mi hijo.
¿Y vosotros?
Dime. Y te digo, no se trata necesariamente de temas aburridos, legales, pesados, de eso, porque por esto evidentemente hay plataformas legales, notarios y estas cosas caras y, ¿sabes?, burocráticas, pero son mensajes más bien de cosas emocionantes, ¿sabes?
Exacto.
Que te digo, por lo que nos han comentado ellos, ahora no sé si en los mensajes han puesto dónde se esconde el tesoro secreto
Sí, sí. Es claro, cada historia pues tiene su particularidad, ¿no? Imagino, vosotros, por ejemplo, ¿en qué momento os viene a la cabeza y queréis crear esta aplicación? ¿De dónde surge la idea?
Sí, te digo, diferentes momentos. A ver, yo antes trabajaba en San Cugat del Vallès, ¿sabes?, hace unos años. Y vaya a trabajar en moto desde Barcelona y veía accidentes, no te digo, un día aquí y el otro también, básicamente, ¿sabes? Y pensaba, hostia, si algún día yo me muriera, hombre, evidentemente es algo que no puedes controlar cuando te vas a morir, pero digo, me sabría muy mal que todos mis queridos estuvieran ahí llorando más de la cuenta y tal. Entonces digo, ojalá les pudiera escribir un mensaje que te enviara una vez que ya no estoy, entonces decir, oye, he muerto, pues pasa, pero a mi mamá que te quiero mucho, a mi novia que te quiero mucho, a mis amigos que os quiero mucho, a esta persona en concreto que no me gustaba nada, pues se lo voy a decir. Entonces estaba ahí y pensaba, molaría poder tener una herramienta que me permitiera hacer esto. Y por eso la desarrollé. Y después te digo, hablando más bien con personas que están en cuidados paliativos, ellos, esto me han confirmado, de que hay mucha gente que en el momento en que sabe que va a morir, pues va a tener esta necesidad. Y de hecho también estoy hablando con con una autoridad, digamos así, de los cuidados paliativos, que es un profesor así de Canadá, y digo, es verdad, una herramienta como esta hace falta, no existe, y también les digo, mucho cuidado, no solo los que van a escribir mensajes, sino en aquellos que los van a recibir.
Claro.
De hecho, estamos hablando con algunos psicólogos y tal para incluir un enlace de sus servicios en nuestros mails, en plan de que, oye, Mar, has recibido este correo, que sepas que puede ser una cosa muy fuerte, si necesitas apoyo psicológico, pues que sepas que puedes acudir a esta cosa psicológica, bla, bla, bla. ¿Vale?
Claro, porque dependiendo del mensaje, ¿no?, pues puede conllevar también algún problema psicológico más allá o tener necesidad de algún soporte, ¿no? Claro, en este caso, pues estos psicólogos harían también su función.
Exacto. No sé si así te ha pasado. Bueno, a mí me pasó hace pocos meses que falleció un pariente que no estaba previsto, ¿sabes? Que estaba al hospital, que tenía que hacer una operación y de repente falleció. Y me quedé tan mal. Me quedé tan mal y pensé, ojalá recibiera hoy mismo un mensaje de este tío y que me contara cualquier broma, cualquier tontería de las que hablábamos nosotros y se despidiera de mí. Hombre, incluso mi dolo saldría, lo manejaría de una forma mucho más sencilla, ¿sabes?
Claro, sería otra forma de comunicarse y también de tranquilizar, quizás dependiendo del mensaje, quizás no, con tus familiares, ya que en ese momento pues ya no puedes hacerlo, ¿no? Pues
exacto.
Sin duda es una aplicación curiosa, nueva, desde luego, y que nos llama la atención a todos, además, que todos pasaremos por ese momento, así que se llama Goodbye Memo y
así es.
Y nada, a partir de ahora ya conocemos a Vincenzo, ¿no?, al creador de esta aplicación, que ya nos ha contado todo lo que se esconde detrás de estos mensajes y lo que se puede hacer a partir de ellos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu experiencia, ¿no?, de dónde sale esta idea y también lo de después, qué es lo que ha pasado y lo que lleva en sus manos esta aplicación para todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y para todo el mundo, pues utilizar la aplicación antes de que sea demasiado tarde.
Que vaya muy bien, gracias.
Igualmente.
I d'aquí una estona parlarem del Molino, que avui torna a obrir les seves portes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ho anunciàvem fa uns minuts, obre el Molino, i ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I avui expliquem també que avui diumenge el Molino obrirà les portes amb una programació musical amb jazz, cançó d'autor, folk, flamenc i rumba, actuacions còmiques i una gran oferta gastronòmica. Entre els primers noms anunciats hi ha, per exemple, Donald Harrison, Marala, Fatoumata Diawara i Aliadas Ochoa. L'espai, amb una capacitat de 250 persones, tindrà una programació de dimecres a diumenge amb 3 sessions cada dia. I com ha explicat Jordi Herreruela, propietari de Barcelona Events Musicals, s'hi podrà sopar i també veure.
La gent no vindrà a gaudir d'un concert amb cadires arrenglerades. Vindrà a gaudir d'un concert o d'una actuació amb aquesta idea que teníem dels clubs dels anys 30, del Cotton Club, del Birland, on es podrà sopar i on es podrà veure durant l'actuació. I sí, es podrà sopar i es podrà veure, tot i que soni sacrilegi.
I tot això, com dèiem, amb molta música que s'emmirallarà amb Nova York i Londres.
Però en un format molt pròxim, amb molt pocs seients, i després veurem la programació, però hem intentat emular aquests clubs que tenim de referents, com són el Blue Note de Nova York, el Ronnie Scott de Londres, espais on la gent ve a gaudir de música i ho fa també d'una manera diferent de com esteu avui.
Per la seva banda, Víctor Partido, el director del Molino, ha destacat que amb aquest espai el públic voldrà veure alta cultura d'una manera propera i que el jazz, l'avantguarda, la improvisació, el flamenc, la rumba i la cançó d'autor poden conviure perfectament en un espai per 250 persones.
M'agradaria pensar que en el Molino coexistirà un escenari, una visió de valor conjunt entre la proposta artística i el seu públic, un públic que vol veure alta cultura d'una manera propera. M'agradaria pensar que amb el jazz, l'avantguarda, la improvisació, el flamenc, la rumba, la cançó d'autor poden conviure en un espai per 250 persones i viure una experiència emblemàtica de qualitat, on sortim d'aquí amb un petit núvol pensant què ha passat aquí.
I és que el Molino, com sabreu, ha estat un espai que fa més de 100 anys que està en marxa i s'ha convertit en una icona de la ciutat de Barcelona i en un punt de trobada de personalitats diverses, com explica ben bé el propietari.
Molino és un espai que fa més de 100 anys que està en marxa. És una icona de la ciutat de Barcelona. Ha estat un punt de trobada de personalitats diverses. Ha estat al principi aquell punt on les classes altes s'ajuntaven amb les classes obreres i a sobre es barrejaven amb els mariners que arribaven, no?, en un barri obrer. Ha estat un espai de diversitat, de creuament, de disrupció, de nous llenguatges. Ha estat una cruïlla cultural i social, i per això ens sentim tan identificats i teníem tanta il·lusió en portar-lo a terme i volíem liderar-ho.
De la mateixa manera, i a banda d'aquesta nova inauguració del Molino Collboni, ha volgut manifestar també que el seu objectiu és revitalitzar la part mar del Paral·lel, i no només amb el Molino, sinó també amb el Teatre Arnau, i recuperar aquest pols de les arts escèniques al Paral·lel i a Barcelona. L'alcalde espera que el Molino sigui la punta de llança de la reactivació de la part baixa de l'eix cultural del Paral·lel, amb els teatres Victòria, Condal, les sales Apolo i el Paral·lel 62, i ha anunciat que les obres de rehabilitació de l'Arnau començaran el primer trimestre de l'any vinent, amb la idea de tenir-lo acabat en 2 anys i arribar al 2026-2027 amb el Teatre Arnau reconstruït i en ple funcionament. Escuchado es Red Moon Yard, la banda de rock que combina su música con textos relacionados con conceptos budistas. Tienen nuevo álbum y lo estrenan mañana, día 3 de octubre, en la sala Luz de Gas de Barcelona. Un concierto ideal para poder disfrutar de este rock americano con canciones que ofrecerá la banda en vivo y en directo. Red Moon Yard, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Habéis hecho aquí un acústico que ya nos ha dado estas ganas del concierto de mañana. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Con ganas?
Sí, con muchas ganas. Muy ilusionados de estar aquí en Barcelona y en una sala mítica. Y además ilusionados de presentar nuestro proyecto en esta ciudad, la verdad.
El álbum se llama Poorland, ¿no? Y está en marcha ya la nueva gira. ¿Qué fechas tenéis confirmadas, además de la de mañana?
Bueno, tenemos también, tocamos en Valladolid, tocamos en Valencia y lo que estamos es presentando el álbum en distintas ciudades y las canciones. Es más una presentación de la banda y del álbum que una gira en sí mismo, ¿no? Yo creo que la gira se anunciará más tarde este año.
Tendremos más fechas entonces. ¿Cómo definiríais Purland? ¿Por qué este nombre y qué es lo que queréis decir con esta música nueva que habéis sacado?
Quizás sea un poco diferente a lo que se escucha actualmente. Es una música que efectivamente tiene tintes americanos, tiene sonidos de las grandes bandas del pasado, pero es una banda de rock, al final.
Contáis además con colaboraciones especiales y no sabemos si incluso con una de muy especial, porque vino Richard Gere a veros a Madrid, ¿no?, a la presentación.
Bueno, la presentación fue muy especial porque sobre todo vino Candrola, que es oráculo de su santidad, el Dalai Lama, una de mis maestros. Obviamente vino Richard también, es una de sus maestros. Richard es un buen amigo y tuvo la gentileza de venir a Madrid. Luego se quedó con ganas de tocar, así que ojalá que algún día quiera o pueda tocar con nosotros. Sería un placer porque es un grandísimo músico, la verdad.
¿Siempre canciones en inglés, por eso? ¿O tenéis pensado cambiar también en algún momento y cantar en español?
Bueno, Pure Land, que quiere decir tierra pura, sí, lo hicimos en inglés porque específicamente mi relación con el budismo ha sido en ese idioma y no en castellano, ¿no? Pero sí, haremos alguna canción, yo creo, en breve, ¿no?, en castellano y en otros idiomas. Supongo que sí, será algo natural, ¿no? Pero en principio este disco está hecho en inglés. Eso no quiere decir que a lo mejor alguna canción salga en español, sí.
¿Y qué queréis que mañana la gente salga del concierto diciendo? ¿Qué es lo que esperáis del público que os va a venir a ver mañana?
Bueno, primero que lo disfrute, ¿no? Yo creo que lo primero que queremos es que la gente se lo pase bien y que disfrute con una música que yo creo que es una música de alto valor. Luego el contexto creo que es importante también en términos de la imagen. Hay preparados, digamos, cosas de imagen interesantes. Y lo que esperamos es que se lo pase bien y que tengan una llamada de atención sobre lo que para mí especialmente es una motivación importante en este proyecto, que es llamar la atención sobre estas enseñanzas que son muy importantes y que son compatibles con cualquier tipo de otra doctrina y que son bonitas e interesantes de mirarlas.
Además, vais a estar muy cerca de vuestro público y tenéis también, que ahora se lleva mucho esto de tener un grupo de WhatsApp, ¿no?, para vuestros fans, ¿no?, para la gente que os sigue, y os comunicáis también con ellos a través de allí, ¿no?
Sí, hay un grupo de WhatsApp, sí. En las redes, estamos ahora en las redes, no es habitual para nosotros, pero ahora estamos, sí.
Sí, ya estáis allí metidos, sí, en las redes, en el mundo de las redes sociales.
Sí.
Pues Red Mundial, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por tocarnos esta pequeña pinceladita de lo que tendremos mañana en la sala Luz de Gas, y muchas ganas de escucharos también en directo.
Muchas gracias, estás súper invitada.
Gracias.
Gracias.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Nosaltres tornem la setmana que ve amb molts més temes i us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.